shiny shoes. Whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Woo, shit. Woo. I'm a dangerous man. Esta vespre, amb Lali Giné.
Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel pendent del vistiplau dels estats. Tot això mentre l'ofensiva sobre Gaza continua i a casa nostra la tensió entre PSOE i PP pel veto a Israel va en augment. Maria Pagès.
Sánchez ha tornat a demanar al Partit Popular que denunciï el genocidi i Feijóo l'ha acusat de només actuar per mantenir-se en el poder.
Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. Sí, sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña.
Junts i el PSOE mantindran una nova reunió a Suïssa en les properes hores, segons han apuntat a l'ACN fons de la negociació.
Les dues formacions es reuneixen després que els de Carles Puigdemont hagin tombat al Congrés dues lleis clau de la formació de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducció de la jornada laboral i la creació de l'oficina anticorrupció.
Sant Cugat investiga el possible frau de 324 empadronaments efectuats durant aquest estiu.
Des del 18 d'agost s'han congelat les peticions d'empadronament a l'espera de verificar la documentació portada pels sol·licitants.
Cugat Mèdia, Sara Vella.
El tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que moltes d'aquestes persones, majoritàriament procedents de l'Índia i el Pakistan, es van empadronar en grup i amb l'ajut d'un traductor. Sentim Jordi Puigneró.
Estem parlant de, inicialment, durant el mes d'agost, 324 persones amb un modus operandi, doncs, sospitós, que després explicaré i en donaré detalls, que fa aixecar les alertes sobre aquesta tipologia d'empadronaments.
En Cultura, Cirat, protagonitzada per Sergi López i dirigida per Oliver Laxa, serà la candidata de l'Acadèmia de Cinema Espanyola als Òscar.
La producció catalana explica la història d'un pare interpretat per Sergi López que busca la seva filla a una rave al desert del Marroc. El director Pablo Berger ha estat l'encarregat d'anunciar l'escollida per participar a la cursa de millor pel·lícula internacional.
La pel·lícula que representarà Espanya en la 98 edició de los Oscars és... Cirat.
I en esports, Toni Castro, tenim en joc a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet.
Ara mateix al Palau d'Esports Catalunya, el primer partit, Jaiopos Lleida 34, Baxi Manresa 30. Victòria de l'equip del Segrià de 4 punts, a només 5 minuts pel descans. I a les 9 del vespre estarà el Barça, que s'enfrontarà al Morabanc Andorra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient calorós, i és que avui ha anat pujant més la temperatura que no pas ahir, i de fet, a moltes comarques hem passat dels 30 graus. Encara en aquests moments, l'ambient és força càlid, també molt xafogós, i amb alguns núvols dispersos que no s'acaben de desfer d'alguns racons de Barcelona i de Tarragona, bàsicament. A la costa, al prelitoral, aquests estrats que no s'acaben de retirar, no deixen pluja, però han de continuar al llarg d'aquest vespre, aquesta nit, i el dijous al matí, en aquesta banda més a tocar del mar, sobretot, i del prelitoral, en el cas de Tarragona i Barcelona. També alguna boirina, alguna boira, apareixerà el dijous al matí a les comarques planes de Girona cap a la Catalunya central del Prepirineu. Tots aquests núvols baixos s'acabaran desfent el dijous al migdia. Per tant, acabarà fent un bon sol, sobretot a l'Alt Pirineu, amb bona visibilitat, i tot plegat amb una temperatura que el dijous encara puja més. A les comarques de Ponent passarem dels 35 graus. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem encara alguns punts, en el cas, per exemple, de l'autopista C32, a l'altura dels túnels del Garraf, a l'altura de Sitges, a causa d'un vehicle avariat. De moment s'ha tallat el trànsit en aquest punt i en sentit sud, en sentit de Tarragona. De moment hi ha un quilòmetre d'aturades en aquest punt de l'autopista. A la C60 ens queda un tram encara destacable de lentitud i retencions, uns 4 quilòmetres a la zona d'Argentona, fins a enllaçar amb la C32, per tant, en sentit Mataró. Tot plegat derivat d'un accident que hi ha hagut a la C32, ja retirat, però queda encara aquesta afectació a la C60. A banda d'aquestes vies, hi ha encara força volum, tant a la C33 com a la C58, els últims 2-3 quilòmetres entre Montcada i el Nus, i encara diferents trams de les dues rondes, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel, pendent del vistiplau dels estats. Tot això mentre l'ofensiva sobre Gaza continua i a casa nostra la tensió entre PSOE i PP pel veto a Israel va en augment.
Pel que fa a la decisió de la Unió Europea, entre altres coses, queda suspesa la lliure circulació de mercaderies i el dret d'establiment i subministrament de serveis. Brussel·les vol reintroduir també aranzels a prop del 40% de les exportacions israelianes al bloc comunitari. El comerç amb Israel va superar l'any passat els 43.000 milions d'euros, amb un tracte aranzelari preferent en molts productes. Israel ja ha respost que qualsevol sanció d'Europa danyarà els mateixos interessos de la Unió i tindrà la seva corresponent resposta.
I mentrestant, sobre el terreny, 30.000 soldats israelians amb el suport de blindats, artilleria i ajuda per mar i aire avancen per la ciutat de Gaza en un dispositiu que calculen que trigaran mesos a completar.
Un portaveu de l'exèrcit d'Israel ha afirmat les últimes hores que l'objectiu és que la capital de Gaza quedi completament destruïda. Hamas ha qualificat l'operació de neteja ètnica i adverteixen que només agreujarà la catàstrofe humanitària.
A Espanya, l'ofensiva israeliana continua sent l'epicentre de la crispació política. Avui ha centrat part de les acusacions creuades entre el president del govern, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant la sessió de control a l'executiu al Congrés dels Diputats.
Sánchez ha tornat a demanar al Partit Popular que denunciï el genocidi i Feijóo l'ha acusat de només actuar per mantenir-se en el poder. El president del govern ha defensat l'estabilitat i ha presumit de ser el tercer executiu més longeu de la Unió Europea.
Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. Sí, sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña.
Al marge d'Israel i en clau política també, Junts i el PSOE mantindran una nova reunió a Suïssa en les properes hores, segons han apuntat a la CNN fonts de la negociació.
Les dues formacions es reuneixen després que els de Carles Puigdemont hagin tombat al Congrés dues lleis clau de la formació de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que són la reducció de la jornada laboral i la creació de l'oficina anticorrupció. Junts sotmet al ple de la setmana que ve la proposició de llei conjunta amb el PSOE per la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una iniciativa que previsiblement decaurà pel no de Podem.
En la sessió d'avui, però, hi ha preguntes de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Pedro Sánchez ha assegurat que el seu govern està complint els acords de Brussel·les pactats amb la formació independentista.
El president del govern ha posat com a exemple l'impuls del català a l'Estat i a Europa i ha afegit que espera que l'amnistia es pugui aplicar a totes les persones que es van veure implicades en els fets del 2017, en referència a l'expresident Carles Puigdemont.
Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, de la cual ya se han beneficiado más de 690 personas. Estamos hablando de activistas, de manifestantes, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también de representantes políticos. Y esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Señoría, nosotros tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas.
També el president Salvador Illa s'ha referit a l'expresident Carles Puigdemont i, igualment sense esmentar-lo, en una conversa pública a Madrid amb el president de la Conferència Episcopal, Illa ha dit que es va reunir amb el líder de Junts per Catalunya per donar exemple de catalans, Mont Carvajal.
En un diàleg amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Javier Argüello, el president Salvador Illa ha explicat que es va reunir amb el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, per donar exemple i per coherència.
Yo hace bien poco me he visto con un líder político que piensa muy distinto que mí, de lo que yo pienso, y con el que va a ser muy difícil que lleguemos a algunos acuerdos, ¿no? ¿Cómo le puedo pedir yo a los ciudadanos de Cataluña que convivan pensando de forma distinta si yo no soy capaz de reunirme con un líder que representa al segundo grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña? ¿Cómo le puedo pedir yo? ¿Qué ejemplo doy? Si yo me siento, hablo y razono, no llego a acuerdos, como mínimo establezco, creo que mando un mensaje, decir, oiga, pensamos distinto, pero convivimos en la misma sociedad, ¿no?
Illa s'ha mostrat a favor d'acollir i integrar els immigrants perquè enriqueixen la societat i ha reiterat que el model de finançament singular és solidari amb totes les comunitats autònomes i ha lamentat que sovint es critiquen propostes pel sol fet que es facin des de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El Gremi d'Hotels de Barcelona alerta que l'increment del preu de la taxa turística pot fer perillar el Congrés de Telefonia Mòbil. L'activitat hotelera aquest estiu ha remuntat un punt i se situa al 86%, però baixa el preu mitjà per habitació, en especial als hotels de luxe. Esther Minguell.
Tot i la tendència a la baixa des del gener fins a l'agost, durant aquest estiu l'ocupació turística ha pujat un punt respecte a l'any passat. El preu mitjà per habitació se situa als 191 euros, dos menys que l'estiu anterior, i impacta especialment en els establiments de 5 estrelles, que han arribat a perdre 20 euros per nit. Les reserves d'última hora, fruit de la inestabilitat internacional, són la possible causa de la davallada dels preus. Ho ha dit el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, que fa una crida a mantenir ordenada la ciutat i alerta que pujar la taxa turística pot fer perillar congressos com, per exemple, el mòbil.
No es pot asfixiar fiscalment el turisme. Quan tu parles de que en el mòbil venen 7-10.000 persones, si apliques els increments potents que s'intenten aplicar en el món del turisme, això pot representar que aquest congrés tingui un augment de cost de 400 a 600.000 euros. És quan a vegades entra la reflexió si és millor aquí o allí.
El Gremi d'Hotels valora positivament l'aposta per un turisme de qualitat i confia en els propers congressos per acabar el 2025 amb uns resultats similars a l'any passat.
I mentrestant, la patronal Pimec adverteix que l'economia catalana perd riquesa a causa del creixement de petites i mitjanes empreses lligades al sector serveis. Per això reclamen al govern polítiques que apostin per la indústria, el sector que incrementa el valor afegit. Carina Bellvé.
Catalunya és un país de pimes, aglutinen el 99,8% del teixit empresarial i la majoria, un 80%, són del sector serveis. Això està fent, segons l'anuari de la Pime Catalana, que el nostre país estigui perdent productivitat, perquè aquest tipus d'empreses, sobretot de comerç i turisme, tenen un baix valor afegit si es compara amb la indústria, el sector més productiu. Per això la Pime adverteix de les conseqüències que Catalunya esdevingui un país de serveis. Oriol Amat és president de l'Observatori de la Pime.
Més pes dels serveis que perden més productivitat. Per tant, això té molt a veure amb polítiques també públiques que puguin ajudar a que la indústria o aquells sectors que generen més productivitat, més valor afegit, més ocupació de qualitat, doncs puguin augmentar.
Tot i això, l'anuari destaca que les pimes catalanes generen un 60% de la riquesa de Catalunya, encara que estan perdent pes en favor de la gran empresa.
Salut es compromet a introduir millores al servei d'urgències i al Departament de Salut Mental de l'Hospital de Terrassa a partir del proper mes d'octubre. La decisió es pren arrel del polèmic suïcidi d'una pacient psiquiàtrica el passat 22 d'agost. Aquesta tarda ho ha anunciat la consellera Olga Pané des del Centre Sanitari Terrassenc. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
Sense voler entrar massa en detall del cas, ja que la consellera considera que se n'ha fet un tractament desproporcionat i que cal respectar el dol dels familiars, Pani ha confirmat que la investigació de salut continua en curs i ha anunciat que ja se n'han extret conclusions de millora. De fet, la consellera ha confirmat que a l'octubre començaran actuacions de millora tant a les àrees d'urgències com de salut mental de l'Hospital Universitari de Terrassa, deixant clar que estaven previstes des d'abans del suïcidi.
No han sigut arrel de cap incident, sinó que estaven planificades perquè és una evidència que aquest és un hospital que té molts anys i és un hospital que té que renovar molts espais. Per tant, un d'ells és l'àmbit d'urgències i és evident que ho estàvem treballant perquè les obres comencen a l'octubre. Si no s'estigués treballant de temps, no podrien estar concursades ni el projecte executiu fet.
Olga Pané s'havia reunit també aquest matí amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui li ha reclamat agilitzar els equipaments sanitaris pendents que necessita Terrassa. La consellera ha supeditat les noves actuacions a si el govern aconsegueix aprovar els pressupostos de la Generalitat.
Sant Cugat investiga el possible frau de 324 persones empadronades efectuades durant aquest estiu. De fet, des del 18 d'agost s'han congelat les peticions d'empadronament a l'espera de verificar la documentació portada pels sol·licitants. Cugat Mèdia, Sara Vella.
324 persones estrangeres s'han empadronat a Sant Cugat en només 3 setmanes durant aquest estiu, una xifra molt superior al que és habitual. El tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que moltes d'aquestes persones, majoritàriament procedents de l'Índia i el Pakistan, es van empadronar en grup i amb l'ajut d'un traductor. Tot plegat va fer alertar els responsables del padró d'un possible frau, per la qual cosa l'Ajuntament va ordenar el 18 d'agost aturar els empadronaments. Sentim Jordi Puigneró.
Estem parlant de
inicialment durant el mes d'agost 324 persones amb un modus operandi doncs sospitós, que després explicaré i en donaré detalls, que fa aixecar les alertes sobre aquesta tipologia d'empadronaments. Aquest fet doncs fa que el 18 d'agost es prengui la decisió d'aturar aquest tipus d'empadronaments.
Per tal de clarificar si es tracta d'empadronaments fraudulents o no, l'Ajuntament està fent inspeccions per comprovar que totes aquestes persones viuen on han indicat el contracte de lloguer necessari per tramitar l'empadronament.
Conflicte obert també a l'Institut Duc de Montblanc, de Rubí, al Vallès Occidental, entre l'exdirectora del centre i 5 docents.
Aquests treballadors denuncien que se'ls criminalitza per la seva tasca sindical, mentre que l'irresponsable del centre els ha denunciat per injúries, calúmnies i coacció. Avui, 4 d'aquests docents, membres de la CGT, la Intersindical i COS, han hagut de declarar com a investigats.
Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
Al febrer de 2024, els tres sindicats van demanar en roda de premsa la dimissió de l'exdirectora del centre educatiu Rubinenc després d'acusar-la de mala praxi, abús de poder i mala gestió. El secretari d'Acció Jurídica de la Federació d'Ensenyament del Sindicat de la CGT, Adrià Puig, ha explicat aquest matí que aquests cinc encausats van fer la seva feina defensant els drets del professorat del Duc de Montblanc.
Nosaltres exercim el nostre dret a la llibertat sindical mitjançant els nostres i les nostres representants sindicals, que fan la seva tasca d'una manera molt correcta. Aquesta denúncia per injúries, calúmnies i coacció senta un precedent molt, molt fosc davant d'aquests drets fonamentals i per això estem completament indignats i bastant enfadats amb la situació.
L'exdirectora va presentar la seva dimissió mesos més tard i diferents representants de la comunitat educativa es van reunir per mostrar-li suport.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona és la tercera ciutat d'Europa amb més morts per calor aquest estiu a causa del canvi climàtic. Un estudi internacional apunta que 24.000 persones han mort en més de 850 ciutats europees els darrers mesos per les temperatures extremes. D'aquestes, prop de 800 defuncions s'han produït a Barcelona.
Els investigadors conclouen que si el clima no s'hagués escalfat per la crema de combustibles fòssils, hi hauria unes 630 morts menys. Per davant de Barcelona només hi ha Roma amb 835 morts addicionals i Milà amb 1.156. Madrid se situaria en setena posició.
Això pel que fa a la calor, pel que fa als incendis, bon balanç de la Diputació de Barcelona en la gestió dels focs d'aquest estiu. Se n'han produït un centenar a la província que han cremat 212 hectàrees de les 600.000 possibles. Fa una estona la Diputació de Barcelona ha fet balanç d'aquesta campanya de prevenció d'incendis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, doncs la valoració que es fa de l'estiu ha estat molt bona, sobretot en comparació al que s'ha viscut a la resta del territori espanyol. S'han cremat només 200 hectàrees de les 600.000 possibles a tota la demarcació de Barcelona i per fer-nos una idea, a tot l'estat espanyol s'han cremat més de 600.000. Des de la Diputació han tret pit de la feina feta en prevenció d'incendis els darrers 20 anys i és que des de llavors els 280 municipis obligats a tenir pla de prevenció d'incendis ja el tenen i actualitzat cada 5 anys. Jordi Fàbrega, diputat de prevenció d'incendis.
Ha estat fonamental haver pogut fer durant molts anys una campanya des de la Diputació de recolzament al món municipal de prevenció d'incendis. Sempre hem dit que els incendis s'apaguen a l'hivern.
Pel que fa al PBI d'aquest any, on s'han invertit 13 milions d'euros, un pressupost que a més té una pujada del 8% contínua anualment, s'ha fet un PBI més eficient, acotant a les zones més sensibles i que ha donat doncs, grans resultats com 55.000 persones avisades, 2.500 abocaments detectats o dues incidències en línies elèctriques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord històric entre el gruix dels regants catalans i la majoria d'empresaris del sector per no fer cap projecte fotovoltaic en terrenys de regadiu en actiu, excepte si és per l'autoconsum.
Un pacte que podria desencallar l'aprovació del decret que volia regular aquesta activitat i que va ser rebutjat pel Parlament. Miquel Àngel Prats és el president de la CatCor, l'Associació Catalana de Comunitats de Regants.
Aquest acord no és només un pacte entre dues nacions. És un missatge clar al govern i als grups parlamentaris. Catalunya no pot escollir entre aliments i energia. Necessita totes dues coses. I avui, el sector agrari i el sector fotovoltaic, diem junts que és possible amb ordre, equilibri i responsabilitat.
El text ha estat presentat aquesta mateixa tarda als grups parlamentaris i els dos sectors confien que compti amb el suport majoritari per poder ser aprovat ben aviat.
I encara en territori, una vintena de tractors de pagesos de l'espai rural de Gallecs s'han manifestat aquest matí pels carrers de Mollet per reclamar a l'Incasòl que actuï amb coherència en el procés d'adjudicació de terres i que no es deixi influir per les demandes dels ajuntaments. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Els pagesos critiquen el procés d'adjudicació de les terres de Gallecs que ha fet l'Incasòl, que diuen beneficia l'agricultura ecològica per davant de la convencional, amb l'objectiu de fer-los fora de les terres que han conreat els darrers 25 anys. Jeroni Girbau és pagès de Gallecs i membre d'Unió de Pagesos.
S'ha pensat el concurs perquè no hi entrem. Qualsevol pagès tradicional que porti 30 anys aquí, que sigui fill d'expropiat, amb l'agricultura tradicional no passarà dels 12 punts. I qualsevol que hagi plantat un enciam ecològic arribarà a 25. Llavors, amb les cartes marcades no juguem.
La mobilització arriba després que l'Incasòl hagi reactivat el concurs per adjudicar les terres de Gallecs, on Mollet del Vallès és el municipi que concentra la major part de les terres d'aquest espai rural. Els pagesos han fet un manifest davant de l'Ajuntament de Mollet i demanen a l'administració que els doni suport, un fet que diuen que això ara no passa.
En cultura, la producció catalana Cirat, protagonitzada per Sergi López i dirigida per Oliver Laxe, serà la candidata de l'Acadèmia de Cinema Espanyola als Òscar.
Cirat, de la productora catalana Orifilms, explica la història d'un pare interpretat per Sergi López que busca la seva filla a una rave al desert del Marroc. Des de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, el seu cap d'estudi, Jaume Macià, es mostra orgullós de l'èxit del seu exalumne.
Jo sempre dic que tenir alumnes com aquests i que tinguin aquests grans èxits no és ben bé com si el teu fill triomfés, però s'hi acosta, no? Perquè nosaltres moltes vegades encara seguim en contacte amb aquests exalumnes. Alguns venen aquí a fer classes, la Laia Casanovas havia estat per aquí, l'Oriol també. És a dir, que una alegria enorme, una més, però aquesta és gorda, no? Perquè la pel·li se'n va cap als Oscars i a veure si pot rascar algun premi important.
El pròxim 16 de desembre, l'Acadèmia de Hollywood anunciarà una primera selecció de candidates, l'anomenada shortlist. Si Cirat entra en aquest primer tall, haurem d'esperar fins al 22 de gener per saber si acaba entre les 5 nominades. La cerimònia dels Òscars es farà el 15 de març.
I en marxa aquest vespre la inauguració oficial del 37è Mercat de Música Viva de Vic, que s'allargarà fins diumenge. Els primers dies està més destinat a un miler de professionals acreditats. La meitat dels espectacles són novetat. Però a aquesta hora hi ha en marxa el concert de Rocío Márquez al Teatre Montanyà. El 9FM, Guillem Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, des de les 7 de la tarda que ha començat aquest concert inaugural d'aquesta 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic, una proposta, la d'Himno Vertical, de Rocío Márquez, que es veu per primer cop a Catalunya. La cantant andalusa proposa una experiència artística que es mou entre el flamenc, la clàssica i l'experimentació. Un concert que compta amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Però durant el primer dia d'activitat també encara hi ha altres cites pendents, com per exemple el concert de Masoni, que farà per presentar disc, acabat de publicar aquest mes de setembre, i també les propostes del pianista i productor italià Bassolino o de l'artista suec J.J. Johansson. Tot plegat, són més d'una setantena de concerts des d'avui dimecres i fins al diumenge a la tarda, recuperant la cita de diumenge, que feia uns anys on no hi havia música, i amb algunes novetats, com per exemple l'estrena d'espais a l'Església dels Dolors i de la Pietat de Quibic, o també els concerts de la plaça de la Catedral. Els grans noms s'esperen a partir del divendres a la plaça Major, amb concerts com Triquell, Maria Arnau o la Ludwig Bang. En total, des d'avui també han aterrat a Vic més d'un miler de professionals que busquen tancar contractes, fer trobades i presentar i veure els projectes que hi ha des d'avui fins diumenge aquí a la capital d'Osona. Tot plegat amb una cita musical que està liderada per primer cop per una direcció artística completament osonenca, amb Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubén Pujol.
Moltíssimes gràcies, Guillem, des del Mercat de Música Viva de Vic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat espanyola. Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Fa una estona arrencada a Tarragona la Lliga Catalana CB de bàsquet. Al Palau d'Esports Catalunya tenim en joc el primer partit, ara mateix al descans, Jaiopos Lleida 47, Baxi Manresa 47. Per tant, màxima igualtat al primer partit. A les 9 serà el torn del Barça, que s'enfrontarà al Morabanc Andorra en el duel que obre el grup 2 de la competició, en què també hi ha la penya. Amb els blaugranes podria participar algun dels 5 nouvinguts a aquesta temporada. El més mediàtic, Toko Shengelia, aterra el Palau, ple d'il·lusió.
Estoy muy feliz, agradecido, mucho honor y privilegio estar aquí. Tengo muchísimas ganas a empezar a jugar en Palau como en parte de casa y defender estos colores. Espero que tendremos una temporada y temporadas más allá con mucho éxito.
En futbol, Lamine Yamal ha quedat fora de la convocatòria del Barça, que ja s'entrena en aquests moments a Newcastle. Per demà, el debut de la Champions torna a estar disponible. En canvi, Frenkie de Jong, que ja ha rebut l'alta mèdica. Més futbol, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, es perdrà els pròxims dos partits, dissabte al Bernabéu i el duel de dimarts contra el València, per l'expulsió contra el Mallorca. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol considera que dir-li a l'àrbitre "ets dolentíssim" és una desconsideració a Hernández Hernández. El PSG, per cert, ha temptat Alexia Putellas, la capitana del Barça femení, i Vicky López a dos dies de tancar el mercat. El Paris Saint-Germain està disposat a pagar 1 milió d'euros a la clàusula de de rescissió de la capitana blaugrana, dues vegades pilota d'or. El Barça assegura que Alexia no està en venda i es remeten a la clàusula de rescissió. I avui també hi ha competició a la Copa Federació amb dos equips catalans que disputen els vuitens de final a partit únic. Ara mateix, al minut 20, Terrassa 0, Egea 0, i a les 8 comença el partit de l'Atlètic Lleida, que rep el Formentera al Camp d'Esports. L'entrenador de l'equip lleidatà, Gabri García, té clar que li cal a l'equip per encarar amb garanties aquesta eliminatòria.
Entra al camp molt concentrats, molt intensos, amb moltes ganes i tenim clar el que s'ha de fer dintre del camp. I a partir d'aquí el resultat serà el que sigui, ojalà que sigui a favor nostre, però ni que sigui un rival de categoria inferior, ni el viatge en això crec que ens ha de despistar.
I amb Waterpolo, l'Ali, ja ha quedat definida la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina, que es disputarà a Mataró aquest cap de setmana. Sabadell i Sant Andreu s'enfrontaran a la primera semifinal i a la segona es creuaran el Mataró i el Terrassa.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
Hola, sóc el Flavio Arias Delgado, vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor Pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol, no està damunt l'era. Abandonat, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de llum. I li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, riallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Ens agrada la poesia.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel pendent del vistiplau dels estats. Tot això mentre l'ofensiva sobre Gaza continua i a casa nostra la tensió entre PSOE i PP pel veto a Israel va en augment. Maria Pagès.
Sánchez ha tornat a demanar al Partit Popular que denunciï el genocidi i Feijóo l'ha acusat de només actuar per mantenir-se en el poder.
Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. Sí, sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña.
Junts i el PSOE mantindran una nova reunió a Suïssa en les properes hores, segons han apuntat a l'escena fons de la negociació.
Les dues formacions es reuneixen després que els de Carles Puigdemont hagin tombat al Congrés dues lleis clau de la formació de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducció de la jornada laboral i la creació de l'Oficina Anticorrupció.
Sant Cugat investiga el possible frau de 324 empadronaments efectuats durant aquest estiu.
Des del 18 d'agost s'han congelat les peticions d'empadronament a l'espera de verificar la documentació portada pels sol·licitants.
Cugat Mèdia, Sara Vella.
El tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que moltes d'aquestes persones, majoritàriament procedents de l'Índia i el Pakistan, es van empadronar en grup i amb l'ajut d'un traductor. Sentim Jordi Puigneró.
Estem parlant de, inicialment, durant el mes d'agost, 324 persones amb un modus operandi doncs, sospitós, que després explicaré i en donaré detalls, que fa aixecar les alertes sobre aquesta tipologia d'empadronaments.
En cultura, Cirat, protagonitzada per Sergi López i dirigida per Oliver Laxe, serà la candidata de l'Acadèmia de Cinema Espanyola als Òscar.
La producció catalana explica la història d'un pare, interpretat per Sergi López, que busca la seva filla una raïf al desert del Marroc. El director de l'Acadèmia, Pablo Berger, ha estat l'encarregat d'anunciar l'escollida per participar en la cursa millor pel·lícula internacional.
La pel·lícula que representarà Espanya en la 98 edició de los Oscars és... Cirat.
I en esports, Toni Castro, tenim en joc a Tarragona la Lliga Catalana d'ACB de bàsquet.
Ara mateix al Palau d'Esports Catalunya, primer partit al descans, Haiopos Lleida 47, Baxi Manresa 47. I a les 9 serà el torn del Barça, que s'enfrontarà al Morabanc Andorra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient calorós, i és que avui ha anat pujant més la temperatura que no pas ahir, i de fet, a moltes comarques hem passat dels 30 graus. Encara en aquests moments, l'ambient és força càlid, també molt xafogós, i amb alguns núvols dispersos que no s'acaben de desfer d'alguns racons de Barcelona i de Tarragona, bàsicament. A la costa, al prelitoral, aquests estrats que no s'acaben de retirar, no deixen pluja, però han de continuar al llarg d'aquest vespre, aquesta nit, i el dijous al matí, en aquesta banda més a tocar del mar, sobretot, i del prelitoral, en el cas de Tarragona i Barcelona. També alguna boirina, alguna boira, apareixerà el dijous al matí a les comarques planes de Girona cap a la Catalunya central o les valls del Prepirineu. Tots aquests núvols baixos s'acabaran desfent el dijous al migdia. Per tant, acabarà fent un bon sol, sobretot a l'Alpí. Bona visibilitat i tot plegat amb una temperatura que el dijous encara puja més. A les comarques de Ponent passarem dels 35 graus. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tot plegat, aquesta hora ja millorant ràpidament, queden ja poques vies que presentin dificultats. S'ha normalitzat el trànsit a la C60 Argentona com l'autopista C32 al mateix punt, recordem, per un accident d'aquesta tarda, i en general també es va normalitzant la circulació de la majoria de punts. Queden alguns trams en sentit Besòs, sobretot a la ronda de dalt, que no acaben de millorar, especialment la zona entre Vall d'Hebron i Horta, en aquesta direcció. I recordar, això sí, que tenim encara un camió variat a l'autovia 2 de l'altura del Bruc, ocupant un carril en sentit Lleida, generant una miqueta més d'intensitat en aquest punt de l'autovia de Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel pendent del vistiplau dels estats. Tot això mentre l'ofensiva sobre Gaza continua i a casa nostra la tensió entre PSOE i PP pel veto a Israel va en augment.
Pel que fa a la decisió de la Unió Europea, entre altres coses, queda suspesa la lliure circulació de mercaderies i el dret d'establiment i subministrament dels serveis. Brussel·les vol reintroduir també aranzels a prop del 40% de les exportacions israelianes al bloc comunitari. El comerç amb Israel va superar l'any passat els 43.000 milions d'euros amb un tracte aranzelari preferent a molts productes. Israel ja ha respost que qualsevol sanció d'Europa danyarà els mateixos interessos de la Unió i tindrà la seva corresponent resposta.
Mentrestant, sobre el terreny, 30.000 soldats israelians amb el suport de blindats, artilleria i ajuda per mar i aire avancen per la ciutat de Gaza en un dispositiu que calculen que trigaran mesos a completar.
Un portaveu de l'exèrcit d'Israel ha afirmat les últimes hores que l'objectiu és que la capital de Gaza quedi completament destruïda. Hamas ha qualificat l'operació de neteja ètnica i adverteixen que només agreujarà la catàstrofe humanitària.
I a Espanya, l'ofensiva israeliana continua sent l'epicentre de la crispació política. Avui ha centrat part de les acusacions creuades entre el president del govern, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant la sessió de control a l'executiu al Congrés dels Diputats.
Sánchez ha tornat a demanar al Partit Popular que denunciï el genocidi i Feijóo l'ha acusat de només actuar per mantenir-se en el poder. El president del govern ha defensat l'estabilitat i ha presumit de ser el tercer executiu més longeu de la Unió Europea.
Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. Sí, sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña.
Al marge d'Israel i en clau política, també Junts i el PSOE mantindran una nova reunió a Suïssa en les properes hores, segons han apuntat a l'ACN a fons de la negociació.
Les dues formacions es reuneixen després que els de Carles Puigdemont hagin tombat al Congrés dues lleis clau de la formació de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducció de la jornada laboral i la creació de l'oficina anticorrupció. Junts sotmet al ple de la setmana que ve la proposició de llei conjunta amb el PSOE per la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una iniciativa que previsiblement de caurà pel no de Podem.
En la sessió d'avui, però, hi ha preguntes de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Pedro Sánchez ha assegurat que el seu govern està complint els acords de Brussel·les pactats amb la formació independentista.
El president del govern ha posat com a exemple l'impuls del català a l'Estat i a Europa i ha afegit que espera que l'amnistia es pugui aplicar a totes les persones que es van veure implicades en els fets del 2017, en referència a l'expresident Carles Puigdemont.
Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, de la cual ya se han beneficiado más de 690 personas. Estamos hablando de activistas, de manifestantes, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también de representantes políticos. Y esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Señoría, nosotros tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas.
També el president Salvador Illa s'ha referit a l'expresident Carles Puigdemont i igualment sense esmentar-lo en una conversa pública a Madrid amb el president de la Conferència Episcopal, Illa ha dit que es va reunir amb el líder de Junts per Catalunya per donar exemple de convivència als catalans, Mont Carvajal.
En un diàleg amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Javier Argüello, el president Salvador Illa ha explicat que es va reunir amb el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, per donar exemple i per coherència.
Yo hace bien poco me he visto con un líder político que piensa muy distinto que mí, de lo que yo pienso. Va a ser muy difícil que lleguemos a algunos acuerdos, ¿no? ¿Cómo le puedo pedir yo a los ciudadanos de Cataluña que convivan pensando de forma distinta si yo no soy capaz de reunirme con un líder que representa al segundo grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña. ¿Cómo lo puedo pedir yo? ¿Qué ejemplo doy? Si yo me siento, hablo y razono, no llego a acuerdos, como mínimo establezco, creo que mando un mensaje, decir, oiga, pensamos distinto, pero convivimos en la misma sociedad, ¿no?
Illa s'ha mostrat a favor d'acollir i integrar els immigrants perquè enriqueixen la societat i ha reiterat que el model de finançament singular és solidari amb totes les comunitats autònomes i ha lamentat que sovint es critiquen propostes pel sol fet que es facin des de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Gremi d'Hotels de Barcelona alerta que l'increment del preu de la taxa turística pot fer perillar el Congrés de Telefonia Mòbil. L'activitat hotelera aquest estiu ha remuntat un punt i se situa al 86%, però baixa el preu mitjà per habitació, en especial als hotels de luxe. Esther Minguell.
Tot i la tendència a la baixa des del gener fins a l'agost, durant aquest estiu l'ocupació turística ha pujat un punt respecte a l'any passat. El preu mitjà per habitació se situa als 191 euros, dos menys que l'estiu anterior, i impacta especialment en els establiments de 5 estrelles, que han arribat a perdre 20 euros per nit. Les reserves d'última hora, fruit de la inestabilitat internacional, són la possible causa de la davallada dels preus. Ho ha dit el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, que fa una crida a mantenir ordenada la ciutat i alerta que pujar la taxa turística pot fer perillar congressos com per exemple el mobile.
No es pot asfixiar fiscalment el turisme. Quan tu parles de que en el mòbil venen 7-10.000 persones, si apliques els increments potents que s'intenten aplicar en el món del turisme, això pot representar que aquest congrés tingui un augment de cost de 400 a 600.000 euros. És quan a vegades entra la reflexió si és millor aquí o allí.
El Gremi d'Hotels valora positivament l'aposta per un turisme de qualitat i confia en els propers congressos per acabar el 2025 amb uns resultats similars a l'any passat.
Mentrestant, la patronal PIMEC adverteix que l'economia catalana perd riquesa a causa del creixement de petites i mitjanes empreses lligades al sector serveis. Per això reclamen al govern polítiques que apostin per la indústria, el sector que incrementa el valor afegit. Carina Bellver.
Catalunya és un país de pimes, aglutinen el 99,8% del teixit empresarial i la majoria, un 80%, són del sector serveis. Això està fent, segons l'anuari de la PIME catalana, que el nostre país estigui perdent productivitat, perquè aquest tipus d'empreses, sobretot de comerç i turisme, tenen un baix valor afegit si es compara amb la indústria, el sector més productiu. Per això la PIME adverteix de les conseqüències que Catalunya esdevingui un país de serveis. Oriol Amat és president de l'Observatori de la PIME.
Més pes dels serveis que perden més productivitat. Per tant, això té molt a veure amb polítiques també públiques que puguin ajudar a que la indústria o aquells sectors que generen més productivitat, més valor afegit, més ocupació de qualitat, doncs puguin augmentar.
Tot i això, l'anuari destaca que les pimes catalanes generen un 60% de la riquesa de Catalunya, encara que estan perdent pes en favor de la gran empresa.
Salut es compromet a introduir millores al servei d'urgències i al Departament de Salut Mental de l'Hospital de Terrassa a partir del proper mes d'octubre. L'anunci arriba després del polèmic suïcidi d'una pacient psiquiàtrica el passat 22 d'agost. Aquesta tarda ho ha dit la consellera, ho ha anunciat la consellera Olga Pané des del Centre Sanitari Terrassenc. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
Sense voler entrar massa en detall del cas, ja que la consellera considera que se n'ha fet un tractament desproporcionat i que cal respectar el dol dels familiars, Pani ha confirmat que la investigació de salut continua en curs i ha anunciat que ja se n'han extret conclusions de millora. De fet, la consellera ha confirmat que a l'octubre començaran actuacions de millora tant a les àrees d'urgències com de salut mental de l'Hospital Universitari de Terrassa, deixant clar que estaven previstes des d'abans del suïcidi.
No han sigut arrel de cap incident, sinó que estaven planificades perquè és una evidència que aquest és un hospital que té molts anys i és un hospital que té que renovar molts espais. Per tant, un d'ells és l'àmbit d'urgències i és evident que ho estàvem treballant perquè les obres comencen a l'octubre. Si no s'estigués treballant de temps, no podrien estar concursades ni el projecte executiu fet.
Olga Pané s'havia reunit també aquest matí amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui li ha reclamat agilitzar els equipaments sanitaris pendents que necessita Terrassa. La consellera ha supeditat les noves actuacions a si el govern aconsegueix aprovar els pressupostos de la Generalitat.
Sant Cugat investiga el possible frau de 324 empadronaments efectuats durant aquest estiu. De fet, des del 18 d'agost s'han congelat les peticions d'empadronament a l'espera de verificar la documentació aportada pels sol·licitants. Cugat Mèdia, Sara Vella.
324 persones estan empadronades a Sant Cugat en només 3 setmanes durant aquest estiu, una xifra molt superior al que és habitual. El tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que moltes d'aquestes persones, majoritàriament procedents de l'Índia i el Pakistan, es van empadronar en grup i amb l'ajut d'un traductor. Tot plegat va fer alertar els responsables del padró d'un possible frau, per la qual cosa l'Ajuntament va ordenar el 18 d'agost aturar els empadronaments. Sentim Jordi Puigneró.
Estem parlant de, inicialment, durant el mes d'agost, 324 persones amb un modus operandi doncs, sospitós, que després explicaré i en donaré detalls, que fa aixecar les alertes sobre aquesta tipologia d'empadronaments. Aquest fet doncs, fa que el 18 d'agost es prengui la decisió d'aturar aquest tipus d'empadronaments.
Per tal de clarificar si es tracta d'empadronaments fraudulents o no, l'Ajuntament està fent inspeccions per comprovar que totes aquestes persones viuen on han indicat el contracte de lloguer necessari per tramitar l'empadronament.
I una cinquantena de persones s'han manifestat aquest matí a les portes de l'escola Àngel Guimerà de Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'agressió a un mestre.
Des del centre de màxima complexitat denuncien que no disposen d'educador social ni de tècnic d'integració social, figures clau en conflictes d'aquest tipus.
Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
La comunitat educativa del centre, amb el suport de membres i treballadors de la paeria i d'altres escoles de la ciutat, han protestat aquest matí per una presumpta agressió a un mestre aquest dilluns. Segons fonts internes de l'escola, un alumne i la seva família haurien interpretat una interacció del seu professor com una amenaça. La situació es va traslladar a una taula de mediació per intentar resoldre el conflicte, però en el transcurs de la reunió, un dels progenitors hauria agredit físicament el docent, que es troba bé però té lesions lleus al rostre. Si bé des del centre no han volgut emetre cap comunicat ni donar gaires explicacions, sí que han posat de manifest que enguany l'escola no disposa ni de tècnic d'integració social ni educador social. Albert Font, vicepresident del Consell d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.
Figures de l'àmbit socioeducatiu, com educadores socials o altres perfils, ajuden al benestar, a la convivència, a intentar que hi hagi un bon clima dins dels centres escolars. Per tant, això és un d'aquells elements que fa falta a les escoles i instituts i n'hi ha pocs.
La idea inicial era suspendre les classes aquest dimecres, però finalment s'ha decidit fer-les en l'horari habitual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona és la tercera ciutat d'Europa amb més morts per calor aquest estiu a causa del canvi climàtic. Un estudi internacional apunta que 24.000 persones han mort en més de 850 ciutats europees els darrers mesos per les temperatures extremes. D'aquestes, prop de 800 defuncions s'han produït a Barcelona.
Els investigadors conclouen que si el clima no s'hagués escalfat per la crema de combustibles fòssils, hi hauria unes 630 morts menys. Per davant de Barcelona, només hi ha Roma amb 835 morts addicionals i Milà amb 1.156. Madrid se situa en setena posició.
Això pel que fa a la calor, pel que fa als incendis, bon balanç de la Diputació de Barcelona en la gestió dels focs d'aquest estiu. Se n'han produït un centenar a la província que han cremat 212 hectàrees de les 600.000 possibles. Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, doncs la valoració que es fa de l'estiu ha estat molt bona, sobretot en comparació al que s'ha viscut a la resta del territori espanyol. S'han cremat només 200 hectàrees de les 600.000 possibles a tota la demarcació de Barcelona i per fer-nos una idea, a tot l'estat espanyol s'han cremat més de 600.000. Des de la Diputació han tret pit de la feina feta en prevenció d'incendis els darrers 20 anys i és que des de llavors els 280 municipis obligats a tenir pla de prevenció d'incendis ja el tenen i actualitzat cada 5 anys. Jordi Fàbrega, diputat de prevenció d'incendis.
Ha estat fonamental haver pogut fer durant molts anys una campanya des de la Diputació de recolzament al món municipal de prevenció d'incendis. Sempre hem dit que els incendis s'apaguen a l'hivern.
Pel que fa al PBI d'aquest any, on s'han invertit 13 milions d'euros, un pressupost que a més té una pujada del 8% contínua anualment, s'ha fet un PBI més eficient, acotant a les zones més sensibles i que ha donat doncs, grans resultats com 55.000 persones avisades, 2.500 abocaments detectats o dues incidències en línies elèctriques.
Acord històric entre el gruix dels regants catalans i la majoria d'empresaris del sector per no fer cap projecte fotovoltaic en terrenys de regadiu en actiu, excepte si és per l'autoconsum.
Un pacte que podria desencallar l'aprovació del decret que volia regular aquesta activitat i que va ser rebutjat pel Parlament. Miquel Àngel Prats és el president de la CatCor, l'Associació Catalana de Comunitats de Regants.
Aquest acord no és només un pacte entre dues organitzacions. És un missatge clar al govern i als grups parlamentaris. Catalunya no pot escollir entre aliments i energia. Necessita totes dues coses. I avui, el sector agrari i el sector fotovoltaic, diem junts que és possible amb ordre, equilibri i responsabilitat.
Ha presentat aquesta mateixa tarda els grups parlamentaris i els dos sectors confien que compti amb el suport majoritari per poder ser aprovat ben aviat.
Més coses, tarda de mobilitzacions a Barcelona. L'Associació Catalana Pro Persones amb Sord Ceguesa reclamant a les institucions una solució per mantenir la seva activitat.
Després de 26 anys de servei ininterromput, denuncien que la manca de finançament i el desinterès institucional els aboquen a un possible tancament abans de finals d'any.
Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Una mobilització que continua en marxa i que compta amb la participació de persones amb sordceguesa, famílies, professionals i també ciutadans preocupats per la causa. I és que des de l'associació s'adverteix i es denuncia la situació crítica que estan vivint i que si no s'aconsegueix posar fil a l'agulla obligaria a tancar l'activitat de l'associació abans de finals d'any, deixant a desenes de persones amb sordceguesa sense cap recurs especialitzat, ja que es tracta de l'única entitat d'aquesta labor a Catalunya. Ricard López, president de l'APSOCECAT.
Cada any hem pogut tancar l'exercici per un miracle o un altre, però enguany s'han produït tota una sèrie de fenòmens que ens han ocasionat un greu problema econòmic. Aquests problemes, substancialment, el més important almenys, és la Generalitat de Catalunya, que de sobte l'any 2024 ens ha fet revocació de la justificació de tres projectes que provenien de fa 7, 6 i 5 anys anteriors. O sigui que de cop tot això ens suposa uns 30.000 euros que no tenim.
A quarts de vuit, APSOCECAT s'ha reunit amb l'alcaldia de Barcelona i a part de l'alcaldia es demana també al govern de la Generalitat un finançament estable i directe, la concertació de serveis especialitzats per donar estabilitat a l'atenció i la creació d'un centre de referència de la sordceguesa de Catalunya, tot perquè APSOCECAT pugui continuar dempeus.
En cultura, la producció catalana Cirat, protagonitzada per Sergi López i dirigida per Oliver Laxe, serà la candidata de l'Acadèmia de Cinema Espanyola als Òscar.
Cirat, de la productora catalana Orifilms, explica la història d'un pare, interpretat per Sergi López, que busca la seva filla a una rave al desert del Marroc. Des de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, el seu cap d'estudi, Jaume Macià, es mostra orgullós de l'èxit del seu exalumne.
Jo sempre dic que tenir alumnes com aquests i que tinguin aquests grans èxits no és ben bé com si el teu fill triomfés, però s'hi acosta, no? Perquè nosaltres moltes vegades encara seguim en contacte amb aquests exalumnes. Alguns venen aquí a fer classes, la Laia Casanovas havia estat per aquí, l'Oriol també. És a dir, que una alegria enorme, una més, però aquesta és gorda, no? Perquè la pel·li se'n va cap als Oscars i a veure si pot rascar algun premi important.
I una experiència immersiva proposa un viatge al cor de la biodiversitat a Som Natura, la primera exposició de la temporada de CaixaForum Barcelona. Amb l'objectiu de conscienciar sobre la preservació i llançar un missatge d'esperança, la mostra arriba per primera vegada a Europa. David Navarro.
L'exposició es divideix en tres sales immersives. Amb fotografies i vídeos de National Geographic, el visitant pren consciència de la riquesa de la biodiversitat de la Terra. Tot, com ha explicat el president d'Oasis Immersive Studios, Denis Lavin, des d'una perspectiva positiva.
Durant els darrers anys hem estat molt afectats pel pessimisme i el desànim, i això ha paralitzat les persones perquè prenguin mesures. Així que ho fem a través de les emocions, a través de perspectives cinematogràfiques sobre la natura, recordant-nos de la bellesa de la biodiversitat.
Però sense oblidar que també nosaltres som part del tot.
Ens centrem en la noció que tots els ecosistemes, tota la biodiversitat està interconnectada. I si alguna cosa falla en un segment, és un efecte dominó que afecta tots els segments. No és nosaltres i després hi ha la biodiversitat. Som part de la biodiversitat.
L'exposició es va gestar després dels acords de la conferència de l'ONU sobre biodiversitat de l'any 2015 a Montreal. Llavors, 200 països es van comprometre a protegir el 30% dels ecosistemes per l'any 2030. Ara, a Terra Europa, adaptada a la realitat local.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ha arrencat a Tarragona la Lliga Catalana CB de bàsquet. Al Palau d'Esports Catalunya tenim en joc el primer partit entre el Lleida i el Manresa, un duel que arribava empatat al descans, però els manresans tenen un 7-19 de parcial al tercer quart. Ara mateix, Jaiopos Lleida 54, Baxi Manresa 67. A les 9 serà el torn del Barça, que s'enfrontarà al Morabanc Andorra en un duel que obre el grup 2 de la competició, en què també hi ha la penya, que debuta demà. Amb els blaugranes podria parlar dels 5 nouvinguts d'aquest curs. El més mediàtic és Toko Shengelia, que aterra el Palau amb il·lusió.
Estoy muy feliz, agradecido, mucho honor y privilegio estar aquí. Tengo muchísimas ganas a empezar a jugar en Palau como en parte de casa y defender estos colores. Espero que tendremos una temporada y temporadas más allá con mucho éxito.
En futbol, Lamine Yamal ha quedat fora de la convocatòria del Barça, que ja s'entrena a Newcastle per al debut a la Champions, que torna a estar disponible a Frenkie de Jong ja amb l'alta mèdica. Més futbol, el davanter de l'Espanyol Pere Milles perdrà els pròxims dos partits, dissabte al Bernabéu i el duel de dimarts contra el València per l'expulsió contra el Mallorca. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha considerat que dir-li a l'àrbitre ets dolentíssim és una desconsideració a Hernández Hernández. També avui hi ha competició a la Copa Federació amb dos equips catalans que disputen els vuitens de final a partit únic. Ara mateix, descans, Terrassa 0, Egea 0, i ara a les 8 serà el torn de l'Atlètic Lleida, que rep el Formentera al camp d'esports. Escoltem a l'entrenador Gabri García.
Entra al camp molt concentrats, molt intensos, amb moltes ganes i tenint clar el que s'ha de fer dintre del camp. I a partir d'aquí el resultat serà el que sigui, ojalà que sigui a favor nostre, però ni que sigui un rival de categoria inferior ni el viatge en Xon crec que ens ha de despistar.
En waterpolo ja ha quedat definida la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina, que es disputarà a Mataró aquest proper cap de setmana. Sabadell i Sant Andreu s'enfrontaran a la primera semifinal i a la segona es creuaran el Mataró i el Terrassa. Un Terrassa que ahir a la nit superava de nou el Sant Feliu per 18-11. Xavi Pérez, entrenador de les Agarenques, es mostrava content amb aquesta victòria.
Sabíem que el Sant Feliu era un equip que sempre posava les coses difícils, que mai llencen el partit, i ens ha costat fins que hem marxat ens ha marcat molts gols i la veritat és que hem pogut treure el partit, però satisfet per jugar, per estar de l'1 al 4 i competir per aquest dissabte ja per intentar ficar-nos a la final.
I un apunt de futbol sala per acabar la informació esportiva. La fase prèvia de la Copa del Rei avui es juga a partit únic, un duel català al Bages entre el Vilomara del Pont de Vilomara contra el Futsal Mataró.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la moviment avala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina a mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pària pesta. Apapar el paripé, tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, molt alguns a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida, som dolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent.
Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta i incrementa la llum si ja sents la potència. Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova tribu. Bum, 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 crack. Ara jugo, 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 la. Bum, 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 crack. Ara jugo, 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 la. Bum, 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 crack. Ara jugo, 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 la. Bum, 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 crack. Ara jugo, 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 la.
seguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe. Una ronda de white Russian, Joe. Una aparició m'il·lumina a mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari apesta. A papà del paripé un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Jo m'ho veu a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinem i tem la trama perquè deixi de ser un trama. La ridícula ballada d'un sol lúcio fraudulent.
Anem a encendre la metge. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta i calenta la llum si ja sents la potència. Anem a encendre la metge. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova jugui.
Bum, 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 a la jugu, 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 bum, 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 a la jugu, 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 bum, 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 a la jugu, 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 bum, 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 a la jugu, 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 jugu.
La xarxa de comunicació local.
Demà serà un dia nou. Sortim de la panxa del bou. I tant si neva com si plou, que la vida sigui un xou. I és que mai en tenim prou. Massa bé. Falla el ritme.
Notícies en